Com ho han viscut tot plegat des de les companyies elèctriques? A aquesta hora saludem en Pau Barrós, que és director comercial de la distribuïdora de Bassols Energia. Què tal, senyor Barrós? Bon dia, benvingut a l'antena dels 5 minuts més.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. En poc més de dues hores, la Garrotxa va recuperar en gran part el subministrament elèctric, també ho va fer el Ripollès. De fet, Ripollès, Garrotxa i Osona van ser les primeres comarques catalanes on es va restablir el servei. Què va fer que fóssim justament aquestes tres les comarques que de seguida recuperéssim la llum?
Bueno, primer és una miqueta entendre exactament què és el que ha passat, no? Quin és el funcionament de tot plegat. Quan hi ha un zero elèctric, com la situació que se'ns ha donat ara mateix a nivell nacional, no? es basa precisament en un problema d'un desajust entre l'equilibri que s'ha de mantenir entre la demanda i la generació. En aquest cas, un desajust que, de moment, les primeres informacions que ens aporta Red Elèctrica, no? L'operador del sistema, va ser que va haver una baixada important per a causa, encara no sap del cert, no? Però de dues generacions en el sud-oest de la península. Aquestes dues generacions que van caure va fer que tota la producció adjacent hagués de compensar aquesta generació, no va ser possible, i llavors va fer caure de manera en cascada, no, el que és la xarxa elèctrica. En el cas de que es vol recuperar la xarxa elèctrica, és una cosa progressiva, com estava comentant, s'ha de mantenir un equilibri, no, entre aquesta generació i aquesta demanda, i els va fer de manera progressiva, començant tant pel nord com pel sud. Vam veure des de Red Elèctrica que és la manera més àgil per poder-ho fer, no, aprofitant també les connexions internacionals i també quines són les generacions que tenen aquesta capacitat de poder arrencar el sistema, no? Llavors són les generacions sincròniques, no fa entrar molt detall tècnic, però bàsicament són les generacions que es donen a la zona nord de la península i a la zona sud de la península. Una de les primeres anelles que van voler tornar a recuperar l'alimentació des de Red Elèctrica cap a distribució d'Endesa va ser l'anell de 132 que alimenta la subestació en l'Estratolot, i a partir d'aquí va ser com van començar a recuperar part de la Garrotxa.
Hi va haver-hi alguna mena d'influència per part de França o no? És a dir, França va ajudar, va contribuir d'alguna manera que poguéssim recuperar la llum abans que ningú?
La influència, clar, depèn una miqueta de com el preu del sistema ha configurat la tornada d'aquesta producció, no? Més el fet de que l'energia vingués dels nostres veïns, no? Adjacents, com comentava, Marroc i França, és una part de la producció, però no va ser l'únic focus d'entrada. També van venir, evidentment, les centrals hidràuliques, com bé s'ha comentat, no? Especialment per la zona de Sau i així, i aquestes han propiciat aquesta arrencada una miqueta compassada del que és la producció i el que és la demanda. No és una cosa que es pugui fer de cop i volta, no? Tothom es pregunta, com és que no torna l'energia instantàniament? No es pot fer una arrencada massiva, és una cosa que s'ha de fer progressivament. Bàsicament, com comentava, no? Si no hi ha aquest equilibri, és molt fàcil que torni a caure el sistema. Per tant, és una cosa que s'ha de fer paulatinament, a poc, s'ha de coordinar amb els nexes de producció i també amb els principals demandants, no? Les grans indústries i així, que facin una arrencada paulatina, que no facin una entrada ràpida que pugui tornar a fer desestabilitzar el sistema i tornar a caure.
A hores d'ara el sistema és estable?
A hores d'ara és estable. Ara s'ha generat una por, no? Fonamentada, certament, arran del que ha passat, però evidentment la situació és molt anecdòtica. S'ha de comprovar exactament des de Red Elèctrica quins són els motius que han propiciat aquest zero elèctric. És un zero elèctric que ha passat ara a Espanya i havia passat altres vegades a Itàlia, a la Índia. Són coses que poden passar, evidentment s'han de prendre mesures per evitar-ho. Bàsicament, les millors maneres per poder-ho pal·liar és tenir una xarxa ben estructurada i ben mallada, no? En el moment que un nexo, no? un node, que en diem, té una baixada important de producció, i això pot malmetre, no? O pot arrossegar tota la resta. Si la xarxa està ben mallada, pot compensar una generació relativament pròxima, no? Evidentment, els sistemes que tenen de suport Red Elèctrica per poder aportar això passen per tenir una bona xarxa mallada i tenir generacions preparades perquè puguin arrencar en cas que algú hagi caigut.
S'ha comentat que la caiguda de les renovables van contribuir a propiciar aquest zero elèctric. Això és així? Perquè quan parlem de les renovables, clar, no són segurament tan estables com la xarxa convencional, no?
No, sí, podem entendre que hi ha diversos factors que aquí intervenen, no? Però quan parlem de generacions, les podem tipificar de manera molt generalista de dos tipus, no? Tindríem la generació renovable i la generació ordinària, no? El règim ordinari, que en diríem abans. Bàsicament seria una que és la gestionable i la que no és gestionable. Malauradament, la renovable, tot i que evidentment té les seves vessants potencials positives a nivell d'impacte ambiental i econòmic, també té una vessant negativa, que al no ser gestionable podem tenir una capacitat de fluctuació molt més dependent d'agents externs, com és evidentment el vent en el cas d'eòlica o el sol en el cas de la fotovoltaica. Aquesta capacitat que perdem de la seva gestionabilitat ens fa ser molt més dependents de cogeneracions o bateries que puguin entrar a suplir aquestes fluctuacions de la generació, no? És important tenir clar que evidentment, tot té, com tota la vida, no, té la seva vessant positiva, la seva vessant negativa. Les renovables estan molt bé, tenen la seva vessant correcta, no? I que ha de ser el futur, però també de la mateixa manera de tenir subsistemes de suport que ens permetin aguantar en el moment que aquestes no les tinguem disponibles.
I quin paper hi juguen en aquest cas a companyies com Bassols en aquests casos?
En aquest cas nosaltres hem, evidentment, no, com som el distribuïdor de la xarxa, no, operem la nostra xarxa de distribució aquí a la zona de la Garrotxa, Pla de l'Estany, per al Ripollès. Nosaltres les actuacions que fem les fem coordinadament, en el nostre cas amb la distribuïdora Aigües Amunt, no, que en el nostre cas que ens alimenta és Endesa Distribució, per tal de poder anar recuperant el subministrament paulatinament, no? Nosaltres a més com a distribuïdora més propera, no, als nostres clients, hem comunicat evidentment amb els industrials, coordinadament amb ells, per tant de demanar-los que quan tornéssim a engegar que no fessin amb una càrrega completa, sinó que anessin fent progressivament, no? A més, amb la bona sintonia de molts d'aquests industrials que ens han ofert la seva ajuda, no? Que s'hi puguin arrencar també les seves generacions per tal de facilitar aquesta entrada i que s'acompassés el sistema i no generés pertorbacions i ho poguéssim arrencar, no?
Senyor Barros, això podria tornar a passar?
És una resposta complicada, no? No és un no rotund. Evidentment el sistema és robust, la gent no s'ha de quedar amb l'idea, ostres, això dona una desconfiança completa, no? Evidentment s'hauran de prendre mesures, evidentment també més, no, per millorar aquesta seguretat i aquesta estabilitat de la xarxa. Una part important que ens trobem al nostre país és que tenim una península, tenim una capacitat, diguem-ne, bastant aïllada del nostre funcionament del sistema. Les capacitats internacionals a nivell de d'interconnexió, segons la Unió Europea, haurien de ser al voltant d'un 10%, a poder ser més. En el cas d'Espanya estem al voltant d'un 3%. La nostra capacitat d'intercanvi és molt reduïda. Evidentment s'ha d'incrementar aquesta capacitat, per tant que si en algun moment es tornés a repetir tinguéssim aquest suport, no, aquest backup d'energia que pogués arribar a entrar d'un altre país com és França, possiblement amb Itàlia, Marroc o aquí.
Moltes vegades es parla de falta de previsió, no sé si passa també en el cas de les de l'energia en el nostre país. La demanda augmenta doncs el número d'habitants i de població, i no sé si les infraestructures són les mateixes que ara fa, no sé, 20 anys. Cal una inversió en aquest sentit en general o no?
És correcte, no? L'electrificació de la demanda, sobretot amb l'entrada del vehicle elèctric, no? També tot el que és a nivell de calefacció, estem patint un increment molt important a nivell de requeriments, però no crec que sigui correcte pensar que no s'està fent inversió o que estem arribant malament. No, l'inversió que s'està fent és important, o totes les distribuïdores, l'operador del sistema, és una aposta molt forta que estem fent de totes les empreses, evidentment Bassols, no? Aquí en el territori fem inversions tots els anys, que és com funciona el nostre sistema regulatori. El que passa és que evidentment les inversions s'han de mantenir, s'han d'incrementar i han d'estar focalitzades sobretot en més seguretat a la xarxa. No podem passar per tenir una xarxa no segura, no? Tothom vol arribar a casa i tenir llum i tenir beguda freda a la nevera i disposar d'electricitat, no? Està clar que la seguretat ha de ser sempre una primordial, no? Especialment quan tenim subministraments que són essencials, no? Tothom li preocupa a casa seva, però encara és més important quan són els hospitals, quan són els bombers, quan és la policia, quan és tots aquests, diguem-ne, agents que és imprescindible que tinguin electricitat.
I si això tornés a passar, quins consells podríem donar a la població perquè no malbarati aquesta energia? Perquè, clar, és el que vostè deia, no? Estem acostumats a arribar a casa, encerem tots els llums i ens dona la sensació de que, bueno, de que la xarxa és infinita, no?
Bueno, més que un malbaratament energètic, no? Evidentment, sempre la sostenibilitat a nivell ambiental i energètic sempre és positiva, no és tant el fet de estem fent un mal ús, un sobreús d'aquesta energia, sinó hem de ser conscients que que les coses, malauradament, tot té el seu cost, s'han de fer les inversions, s'han de pagar, i el que s'ha de plantejar és des d'un punt de seguretat a la xarxa, no? Ha entrat molt renovable, com s'està comentant, cada cop està sentint-se més, no? En els debats, ostres, com més que la renovable està sent un problema. No és que estigui sent un problema, però hem volgut fer una transició energètica ràpida, i això, evidentment, també requereix un procés d'adaptació, no? I també hi ha molt de desconeixement de coses que estan passant avui en dia, situacions que no s'havien donat, i aquest procés d'adaptació porta el seu temps. Evidentment, tot passa per tenir més coneixement, tenir més protocols, estar més preparats i evitar, evidentment, que això torni a passar.
La distribuïdora Bassols ha estat fent gestions per garantir que els seus clients tinguessin llum en tot moment. De fet, aquest és un dels valors que té la companyia al tractar-se d'una companyia de proximitat. Pau Barrós, director comercial de la distribuïdora de Bassols, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més i per visitar-nos aquí a l'estudi del programa. Moltes gràcies.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.